El matí de Ràdio Sabadell.
Aquest dissabte, 11 de maig, el podcast sabadellenc Vivir del Cuento celebra a l'Espai Agora la seva primera trobada presencial. I nou dels autors del podcast oferiran diverses taules rodones sobre com afronten les fases del procés d'escriptura dels relats. I volem parlar-ne amb el conductor d'aquesta meravella, que és el Robert Cendra. Bon dia, Robert.
Hola, bon dia, com esteu?
Doncs bé, amb moltes ganes de saber què us ha fet decidir a dir vinga, va, ara ens trobem físicament i que se'ns vegi i que se'ns pugui saludar.
Doncs ja tocava, perquè de fet el podcast va néixer durant la pandèmia. De fet, la pandèmia va ser decisiva per tenir el temps per engegar-lo, i des de llavors no ens hem vist les cares tots junts. Sí que ens hem vist individualment, perquè de fet molts autors doncs són de Sabadell i ens coneixem, però tots junts no ho hem aconseguit mai. I aleshores sempre era un repte pendent que teníem. També un dels objectius del podcast era fer comunitat entre els autors, i sense veure'ns les cares és complicat fer aquesta comunitat. Per tant, era un deute pendent, i aquest dissabte per fi doncs el resoldrem.
Perquè ens fem una idea de la magnitud, Robert, el gener del 2021, o sigui, traient el cap lleugerament de la pandèmia, ens explicàveu que ja portàveu 800 escoltes.
Sí, exactament, sí. I ara mateix jo crec que devem portar, no ho he mirat recentment, però jo crec que estem a prop de les 30.000, una cosa així, escoltes.
Uau!
Sí, no, Déu-n'hi-do. La veritat que sí, que jo mai esperava a nivell personal ja arribar a tanta gent, i en el seu dia vaig pensar, ostres, potser l'àudio i un format com el podcast, que al final l'escoltes quan fas qualsevol altra activitat, com passejar, fer esport, anar a la feina, el que sigui, doncs podia facilitar arribar a més lectors o més oients o una barreja de tots dos, i així ha estat. I crec que una de les claus per aconseguir aquestes xifres és el fet de, d'alguna forma, combinar les audiències que pot aportar cada autor. Al final, cada autor té els seus seguidors, ja siguin amics, familiars o lectors ja consolidats, i quan publiquen en el podcast, doncs afegeixen la seva gent a l'audiència, no? I crec que d'aquesta manera ens ajudem a compartir audiències i a que la teva audiència conegui els meus contes i a l'inrevés, i crec que aquesta generositat i aquesta col·laboració doncs està aconseguint aquests resultats.
Anem a cantar l'alineació titular. Vinga, va. Qui són aquesta gent que podrem veure el dissabte?
Doncs, si voleu, comencem pels de Sabadell, que tenim a l'Edu Beltrán, tenim a la Carme Falguera, tenim a la Grisela Pujol. Molts d'ells, per exemple, la Griselda, l'Edu i jo, hem estudiat o estem estudiant a l'Escola d'Escriptura de Sabadell, a l'Escriptorium Sabadell, amb el Xavier Vidal com a professor, i per tant molts dels contes que apareixen al podcast estan cuinats a Sabadell, en aquesta escola. Després tenim, no em vull deixar ningú, o sigui que vaig agafar la xuleta perquè si no quedaré fatal.
Això.
El David Albalate. Tenim el David Albalate, que és un escriptor de ciència-ficció, sobretot, i que de fet és de les persones que més m'ha insistit perquè féssim aquesta trobada i perquè féssim comunitat. Tenim també a l'Anna Marcet, que és una escriptora amb uns contes molt, molt simbòlics, que parlen molt de les emocions internes i de com les gestionem, i que està especialitzada també en escriptura terapèutica. Tenim el Benjamín Recatxa, que és company de feina, a part és un gran escriptor, acaba de publicar fa un any el seu cinquè llibre, crec, que és de novel·la policíaca. Tenim també l'Encarna Pérez, que és psicòloga i també escriptora, i aquesta faceta com a psicòloga es deixa veure molt en la construcció dels seus personatges. Tenim a la Gemma Solsona, que és una escriptora molt productiva, que treballa molt en el gènere fantàstic, el realisme màgic, el gènere, la foscor, la nostàlgia, i que és molt, la veritat, que val molt la pena. i si surten 9, comptant amb mi, ja els tenim tots.
Ja els tenim fets.
Crec que són ells.
M'agrada també perquè a vegades es pot tenir la imatge dels escriptors, dels contes, com allò de dir, mira, jo ho envio i a mi gairebé que no se'm vegi ni la cara, no? I llavors el fet aquest de dir, no, i tant, veniu, trobem-nos, i crec que fins i tot signareu el que us portin, no?, si fa falta.
Sí, és la idea. I és veritat que a molts ens costa parlar en públic, m'incloc, i per això crec que aquest format, que serà de taules rodones, el que proposem, que al final no és parlar tu sol davant del públic, sinó que és compartir experiències amb companys de professió o de hobby o que sigui que és escriure, doncs facilitarà molt aquest fluir de les idees i de que tothom pugui explicar com afronta el procés d'escriptura, que, bueno, és divertit perquè arrel de conèixer els autors del podcast, doncs he vist, no?, que cadascú s'apropa d'una forma molt diferent a la literatura, cadascú la fa encabir com pot a la seva vida, perquè cap de nosaltres és professional, tothom té la seva professió a banda i, per tant, és difícil trobar el moment per escriure i té mèrit aconseguir-ho. I bueno, això jo crec que serà un acte molt proper, tant per la relació entre els autors com també perquè podem estar molt a prop del públic. I també l'espai Àgora ho afavoreix, no?, perquè aquest format de cafè-teatre on estàs molt a prop de la gent, doncs ha de servir per fer-nos amics tots al voltant d'una passió com són els contes.
Us hi poseu des de les 10 del matí, Robert?
Sí, des de les 10 fins les 12 farem les taules rodones, que seran 6 taules rodones, i després tindrem una hora aproximadament, doncs, per això, per parlar, per signar llibres, per comentar la jugada i tot plegat.
Crec que cal, o sigui, és gratuït, però cal inscriure's, no?
Exacte, sí, per control d'aforament cal inscriure's. Podem deixar, si vols, si publiqueu la notícia, doncs podem deixar l'enllaç perquè la gent es pugui inscriure, i si no, a l'Instagram de vivirdelcuento.es està l'enllaç, o sigui que tothom ho pot trobar allà, sí.
Perfecte. M'agrada perquè, a més, es nota, o sigui, sou un grup heterogeni, però, en canvi, en els títols de les xerrades es nota que compartíeu problemes, no? Per exemple, és a dir, parleu de com escriure un inici, un final, bricolatge de l'escriptura, no? El reescriure, retallar, reciclar, formes innovadores d'acostar-se. Sí. M'agrada molt aquest que diu personatges inoblidables i personatges insuportables.
Sí, perquè la línia és bastant difosa, no? Pots passar de personatge inoblidable a personatge inoblidable perquè és insuportable, no? Bueno, crec que al final és la clau de l'èxit d'una història, que és poder empatitzar amb el personatge, i això requereix molta feina prèvia de conèixer bé el personatge, el seu context, encara que no acabi apareguent directament en el relat, però és important conèixer-lo bé, saber com actua, com pensa, com es mou, i llavors en el relat no explicar-ho de forma enciclopèdica, sinó que deixar-lo a ell actuar, pensar i moure's d'acord amb la trama, i d'aquesta manera mostrar com és aquest personatge sense haver-ho d'escriure de forma literal, no?
I també m'agrada molt aquest que diu com superar les converses d'ascensor en els diàlegs del relat.
Sí, perquè, o sigui, a mi em passa com a escriptor de vegades que arribo a l'escena del clímax, al moment en què el noi i la noia s'han de veure i s'han de dir tot allò important que has estat cuinant durant no sé quantes pàgines, i llavors arribes al moment del diàleg i no saps què has de dir, no saben què dir-se, no? Aleshores, crec que és una de les claus perquè un relat funcioni, perquè tingui ritme, perquè la història avanci, perquè també els diàlegs serveixen per mostrar els personatges sense intermediaris i veure com parlen, quina informació donen, quina informació oculten, com es mouen. Per tant, els diàlegs són bàsics i són molt difícils de fer, i crec que tots ens hem trobat en aquesta situació quan escrivim, i per tant anem a veure si entre tots trobem la solució per sortir-nos-en. Sí.
És que segur que t'haurà passat també com a lector, Robert, no?, que està la història interessant i llavors arriba un diàleg d'aquests i no hi ha pitjor sensació que ja puguis anticipar la rèplica, no? Que ja t'imaginis per on hi ha la contesta i, efectivament, paraula per paraula, no?
Totalment. I una altra cosa que fa molta ràbia és que tots els personatges parlin igual i que casualment parlen igual que l'autor, no? Això fa ràbia perquè realment et treu de la història. Al final, en el diàleg tu jugues tot, perquè és el moment en què la preparació prèvia que has fet de la trama i dels personatges s'ha de plasmar amb unes frases molt curtetes i molt concises, i a banda el diàleg ha d'aconseguir semblar natural i alhora ser prou literari perquè tingui un interès a nivell líric, no, potser?
Clar. Pot ser que porteu ja una quarantena de relats emesos, si no m'erro?
Sí, jo crec que ja devem portar 40 o 42. Estic començant a perdre el compte, però crec que 42, sí.
I llavors, això surt cada dia 8 de mes, pot ser?
Sí, si vaig escollir el dia 8, perquè m'agradava el 8, perquè no tenia cap altre motiu per optar per un dia, i perquè no em quedava molt clar quin era el millor dia de la setmana per publicar, no? Els consells de màrqueting, doncs, diuen cap de setmana o durant la setmana o pel matí, per la tarda. I llavors, com que no em decidia, vaig dir, doncs, fem-ho el dia 8, caigui en el dia que caigui, i ja està, sí.
Pues mira, m'agrada molt com a sistema de tria, perquè és veritat que a vegades perds el cap allà buscant franges i calendaris i al final per res.
Sí, s'ha de tenir en compte que jo sóc balança, i em diuen que sóc molt balança, que sóc molt cagadubtes, i per tant em vaig quedar una mica encallat amb aquest tema, i la forma de desencallar-ho va ser dir, doncs, el dia 8, i així seran tots els dies de la setmana, depèn del mes, i ja està. Sí.
Escolta, molt, molt ben resolt. Anem a l'origen. Com va començar el Vivir del Cuento?
Doncs va començar en plena pandèmia, portàvem ja uns mesos confinats, i bé, jo sempre havia volgut, d'alguna forma, crear una plataforma on els autors poguessin publicar els seus relats. Volia que fos una revista escrita primer, però jo m'adonava que a mi mateix, que m'agrada molt llegir, hi havia vegades, que temporades, que llegia molt poquet, perquè al final, bueno, sabem, no?, que tenim moltes distraccions. Jo a vegades pujava al tren amb la idea de llegir, però si abans de treure el llibre agafava el mòbil un segon, aquell segon es convertia en els 40 minuts de trajecte fins a la feina i no havia llegit res. I per tant, sentia que calia un format que facilités molt la lectura o les històries sense haver de fer gaire esforç. I al final el podcast el que buscava era això, era poder combinar el talent d'autors molt diferents, amb gèneres molt diferents i amb històries molt diferents, combinar-los i presentar-los en un format que fos de consum molt, molt senzill. I així va ser. I bé, vaig començar primer amb contes que jo tenia a la nevera, que volia publicar i que no havia publicat amb editorials, perquè és un altre tema, no?, que és molt difícil publicar amb editorials. I a partir d'aquí vaig anar buscant també altres autors que ja coneixia o que vaig anar descobrint durant el camí, i l'experiència ha estat molt positiva perquè realment he conegut a moltíssima gent, he après a demanar favors també, perquè entre els locutors, doncs, hi ha amics que tenen talent interpretatiu i que m'estan ajudant, i bé, jo crec que l'experiència molt positiva.
I a qui ara s'estarà estirant dels cabells per haver-te dit que no?
Només m'ha dit una persona que no, de moment, que no diré qui és. Tothom m'ha dit que sí, tothom està molt receptiu, tothom té moltes ganes de donar-se a conèixer, de que valorin el seu talent, perquè a vegades, no sé, a vegades em fa la sensació que si algú fa una pintura o una cançó, té molta gent que l'aplaudeix i que té ganes de veure la seva obra, però en canvi un escrit és difícil. No sé si perquè fa mandra llegir o perquè, no sé com dir-ho, perquè d'alguna forma sentim que tots podem escriure, potser no es valora prou. I per tant, que hi hagi algú, en aquest cas jo, que demana que li passis el seu conte per treballar-lo, per locutar-lo, per buscar-li efectes de so, per buscar-li músiques, per després fer la difusió, per després fer una entrevista a l'autor, doncs crec que és, o sigui, la gent ho agraeix i és una de les coses que em motiven per seguir endavant amb el podcast.
I quan vas dir, vinga, va, decidit, i ja vas començar a buscar la part pràctica, no?, de quina infraestructura necessitaves, quins costos havia de tenir això, tira enrere o vas dir, ah, doncs mira, encara, em pensava que els micros i tal costaria més?
Bona pregunta. Crec que amb aquest tipus de projectes et pots passar anys pensant i analitzant i buscant el millor micròfon i el millor programa i el millor disseny de la web, i pots passar-te anys així sense fer res. I per tant, al final, gràcies a l'empenta del Covid, en temes artístics, que crec que ha sigut bastant positiu, vaig dir, doncs mira, sortim, imposem-nos aquest ritme d'un podcast al mes, que és molt assumible però que t'obliga, i a partir d'aquí s'ha de sobreviure. I he de dir que, clar, al final jo sóc periodista, treballo en una agència de comunicació, i hi ha mesos que he patit per arribar al dia 8 amb un compte, però he complert amb l'obligació des de l'inici, i crec que això, que posar-se, o sigui, anar per feina i deixar de teoritzar i tirar endavant un projecte amb els recursos que puguis tenir, siguin els que siguin, això fa que al final el projecte vagi creixent i consolidant-se.
Doncs Robert, endavant amb el projecte i sobretot passeu-ho molt, molt, molt bé en aquestes xerrades i aquesta trobada el dissabte a l'Espai Àgora.
Gràcies, Pau. Que vagi molt bé.
Fins la pròxima.